Avui és un d'aquells dies, en fi, ho és cada dia, a fer ràdio, mos encanta, aquí al 107.9 de la FM, però avui és un d'aquells dies que ens sentim especialment dichosos, especialment honorats i afortunats, perquè volem parlar d'un llibre molt polit, que a més està encara calentiu, acaba de sortir d'esforn. Es diu Aleluia, mística i religions en el rock. És en castellà, Mística i religiones en el rock, de llibres Cúpula. I està escrit per l'Alberto Manzano. Us explicaré una cosa. Estem escoltant ara mateix el gran Javier Muguruza versionant una cançó molt i molt coneguda de Leonard Cohen. És el famós Chelsea Hotel, on Leonard Cohen explicava la seva historieta d'amor, passió i, en fi, diversió amb Janis Joplin en aquest famós local novaiorquès. I sabeu què passa? Que Leonard Cohen tenia una relació molt especial amb Espanya. Us explicaré les quatre potes d'aquesta relació. Mireu, ell de jovenet va anar a una llibreria a Montreal, el seu Montreal nadiu, i va veure un poemari de Lorca i va flipar. Va veure que a través d'ell l'ajudava doncs a conèixer o a trobar la seva pròpia veu poètica, i es va fer molt famós poèticament a Canadà i als Estats Units molt abans de que agafés la guitarra i es posés a cantar. Però també a Montreal hi ha el mite, en qualsevol cas, mite o realitat, ell mateix n'ha parlat moltes vegades, recordem aquell discurs en el Príncep d'Astúries, quan li van donar el guardó, doncs que va conèixer a un guitarrista flamenc que li va ensenyar doncs unes quantes classes de com tocar la guitarra, i això doncs acabaria sent la base de tots els seus arpegis que acompanyaven les seves cançons. Diu la història que aquest guitarrista flamenc un dia doncs es va presentar a les classes i després hi va llegir el diari que havien trobat un espanyol suïcidat amb una pensió de Montreal. Aquí tenim dos potes, Lorca i el guitarrista flamenc. El tercer seria en Javier Mas, aquest bandurrista, aquest mestre de la bandúrria que va acompanyar Cohen els seus darrers anys de músic durant molts anys, amb concerts. I la quarta pota, i potser la més important, una de les més importants, és en Alberto Manzano, amic de Leonard Cohen des de l'any 80, quan el van a conèixer amb una maleta plena dels seus llibres i tot el que tenia, tot el seu material de Leonard Cohen. N'ha fet un munt de llibres sobre Leonard Cohen. Ell és Alberto Manzano, poeta i traductor, i, per exemple, d'ell és una de les biografies, l'any 2009, doncs, amb les que un pot iniciar-se més a l'obra de Leonard Cohen. És un plaer per nosaltres escoltar a Javier Muguruza cantant en aquest concert. El va organitzar Alberto Manzano, homenatge a Leonard Cohen, en aquest cas amb aquest projecte Acordes con Leonard Cohen. Després en va sortir un vídeo, també un DVD, en la qual ell va juntar tota mena de músics, des de Elliot Murphy fins a Duquende i molts altres, per cantar cançons de Leonard Cohen, fins i tot el seu fill Adam Cohen hi sortia. I ara l'Alberto Manzano ha escrit aquest llibre ampliant els seus coneixements no només de Cohen, sinó també d'altres músics, dels que ara parlarem, que també han tocat tot el tema de l'espiritualitat i la religió en el rock. Molt bon dia, Alberto.
Buenos días.
És un plaer aquest matí tenir-te aquí amb nosaltres.
Bueno, es un honor para mí. Cuántos elogios, cuántas bendiciones que he oído en poco tiempo.
Doncs sí, saps què passa, Alberto? Alberto, saps què passa? Que nosaltres apreciem molt les persones que tenen una passió i que d'aquesta passió en desenvolupen un treball que després comparteixen amb tota la ciutadania. En aquest cas, doncs, tu d'alguna manera has sigut l'ambaixador de Cohen a Espanya, on les lletres hispanes i els que som fans, diríem, sense cura de Leonard Cohen, doncs hem tingut una via doncs, per conèixer més i més aquest personatge. Per tant, només podem estar que agraïts.
Bueno, ha sido un privilegio para mí hacer llegar la obra de Cohen a todos los corazones que han querido escucharlo.
Ara publiques aquest llibre, Mística y religiones en el rock. Nosaltres tendim, o potser la indústria musical i els mitjans, a encasillar sovint doncs, conceptes que en un principi podrien parèixer antagònics. No? Quan parlem de religió i rock, doncs, sovint ens comencen a posar doncs, grups que fan directament rock cristià dels Estats Units, i és molt més complex que això. No? Tot el moviment contracultural va veure molt del misticisme i l'espiritualitat, o directament doncs, de religions tan poc, diríem, de moda en l'època com el cristianisme o el judaïsme, no?
Sí, bueno, tienes, estoy de acuerdo, fue en aquellos años 60, ¿no?, que cuando, bueno, se inicia esa corriente, ¿no?, de que agrupa a, bueno, distintos artistas en distintos ámbitos, progresistas, incluso revolucionarios, ¿no?, tras la generación Beat. Y ahí se crea una especie de eje cuyo objetivo se centra en transmitir el amor incondicional, la paz entre los seres humanos, la naturaleza, el planeta. Bueno, todo eso también hace provoca un despertar, un interés por las filosofías orientales. Evidentemente es una coincidencia astral, es el inicio de la era Acuario cuando se gesta esta contracultura, el hipismo, las drogas, evidentemente. Y todo esto crea una corriente que en primer lugar nace con los Beatles, el interés de la obra de George Harrison por el hinduismo a partir de su conocimiento del sitar, y al conocer al maestro del sitar, Ravi Shankar. Todo esto, como digo, a partir de los años 60, crea una revolución en las mentes y en los corazones, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra.
Per exemple, pensem en el tema dels Byrds, un dels seus més coneguts, que és com el Turn, 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 que no deixa de ser un text de l'Antic Testament basat del llibre de l'Ecliastès, i és una transcripció absolutament fidedigna al que diu l'Antic Testament. I clar, nosaltres pensem en els Byrds, per exemple, i ens explota el cap quan pensem que el que estan fent és recitar l'Antic Testament, i això passava aquella època, eh?
Sí, sí, absolutament. O sea, esos nuevos cantautores, músicos que convergen en este tiempo, en los años 60, pues utilizan, hay muchas referencias bíblicas en los textos de sus canciones, y como dices muy bien, David Crosby, ahí con los Byrds, hizo un gran trabajo en ese sentido.
Tu divideixes el teu llibre, cosa que facilita molt la feina al lector, perquè així doncs no només parles de la vinculació entre l'artista en concret i la seva doncs vida i trajectòria vital i musical, sinó el que fas és associar cada un dels quatre artistes dels que parles al llibre, principalment, també parles altres, però parles doncs, a Bob Dylan, i el vincules doncs, primer doncs, amb el judaïsme i després doncs, a la seva època final, doncs més en l'època doncs, amb el seu renaixement com a cristià, després doncs, sobretot, després doncs, en aquesta època doncs, cristiana, després doncs, parles de George Harrison i l'hinduisme, Cat Stevens i l'islam, no? Renascut com a Yusuf Islam, i finalment la teva gran especialitat com és Leonard Cohen i el judaïsme. Comencem parlant de Bob Dylan. Escoltem aquesta cançó.
Oh, where have you been? my blue eyed son. And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 side forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain that's gonna fall.
En aquest cas, la pluja que caurà serà molt i molt forta, no? La gent potser se sorprendrà quan tu els expliques que aquesta cançó en què estava basada.
Yo creo que Dylan ha demostrado en sus primeros trabajos, en sus primeros discos, ser una especie de profeta bíblico del diluvio, ¿no? Y esta canción, evidentemente, es la mejor expresión de esa idea. Luego posteriormente Dylan dijo, creo si no me equivoco, que lo próximo que caerá no será agua sino fuego, lo cual evidencia también que era un gran profeta que sabía ver más allá del horizonte los tiempos que se avecinaban.
Uh-huh. En aquest cas, doncs, en el primer capítol de la Bíblia, el Gènesis, doncs, la famosa història de l'Arca de Noé, i en Bob Dylan, que en fa una cançó, però en té moltes altres, en les quals doncs, constantment deixa anar conceptes, noms bíblics, constantment, i això ha sigut una tònica general en la seva obra fins als darrers dies, no?
Sí, sí, sí. La herència hebraica, judía, en la obra de Dylan, es muy, muy evidente, nunca ha dejado de lado esa impregnación en su obra de sus raíces judías. A mí me gustaría destacar mucho también la importancia que tiene lo que yo considero que es la segunda fase religiosa, espiritual de Dylan, cuando después del accidente de moto que sufrió a finales de los años 70, que casi le cuesta la vida.
Bueno, de fet es va arribar a anunciar que havia mort, no? Algun diari?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así es. Después de este accidente de moto se trasladó, se refugió en una casa que tenía cerca de Woodstock, allí con su familia. Y bueno, envuelto por la naturaleza, inició una especie de, bueno, no una especie, una etapa profundamente mística, ¿no? Hay un disco que refleja muy bien este tránsito, que es New Morning, que creo que lo publicó en el año 70, donde hay canciones absolutamente místicas, como, me acuerdo, a ver si recuerdo el título, Si los perros corren libres, o La nueva mañana, o Tres ángeles, o El padre de la noche. Todos estos son títulos absolutamente impregnados de una mística que no va a dejar de lado hasta que se convierta al cristianismo, como muy bien has apuntado al principio, ¿no? Como miembro de una iglesia evangélica allí en Estados Unidos y crea esta trilogía tan célebre cristiana de tres discos, el Blue Train Coming, el Safe y el Shore of Love.
Molt bé. En aquest cas, de Dylan, si més no, tenint el seu, diríem, el seu bagatge familiar, el seu llinatge d'una família, doncs, diríem, religiosa per part de pare i mare, no? Jueus immigrats als Estats Units des d'Europa, doncs, un podia dir, bé, es pot fins i tot entendre doncs, que ell agafés aquest vessant. Però, en canvi, per exemple, amb els Beatles, Doncs la cosa és més complicada, clar. Els Beatles, si recordem, George, Paul, John, en Burke, bevent, drogant-se, tocant fins a altes hores de la nit, enxufats amb fetes i abrallant-se amb gent i tal. I d'això, res, amb 4 o 5 anys, sobretot George passa doncs, a una vida totalment diferent. Escoltem aquest tema. It's been a long time. How could I ever have lost you? Long, long, long del disc blanc dels Beatles, on en George Harrison encara pren més protagonisme i fins i tot abans de començar a tocar i sol, abans de la desbandada dels Beatles. I aquesta és una cançó que un la llegeix i diu, ah, mira, és una cançó d'amor. Sí, sí, una cançó d'amor a Déu, en aquest cas, no?
Sí, sí, sí. Bueno, Harrison tuvo que disimular su amor por Dios cambiando el género en sus poemas, el género femenino. Pero sí, sí, el despertar de Harrison hacia el hinduismo y el movimiento Hare Krishna, que, bueno, goteó un poco los últimos discos de los Beatles. Uh-huh. Harrison estaba muy cansado de las composiciones que estaban gestando los Beatles en aquella época y el hecho de que a él lo tuvieran un poco arrinconado, y tras la disolución de los Beatles evidentemente se entregó en cuerpo y alma en el año 70 con el triple aquel maravilloso, el Pop in Mass Pass. Y bueno, es una espiritualidad que nunca abandonaría ni en su vida ni en su obra. Probablemente sea uno de los artistas musicales que cuya obra está absolutamente impregnada por la religiosidad, el hinduismo, la espiritualidad, la mística. Sí, hay una síntesis de todas estas religiones.
Well, All Things Must Pass, ja el nom del disc és una declaració d'intencions, en aquest cas, i tu deies doncs, aquest misticisme impregnat en la seva vida, en la seva música i fins i tot en la seva mort, no? Quan...
Sí, el último disco que grabó también es una maravilla, Brainwash, el lavado de cerebro que nos hacen a todos. Sí, absolutamente.
I amb les seves cendres, part de les seves cendres doncs, escampades doncs, per el riu Ganges,
el Ganges.
De l'Índia, no? George Harrison, en aquest cas, doncs, per una banda, recordem, no?, des del Taxman, no?, des d'aquell, el George Harrison més materialista, demanant que li baixin els impostos, passant una vida, doncs, de contemplació i molt dirigida, doncs, a escampar la paraula de Déu com ell l'entenia, no?, a través de la música.
Sí, i la verdad es que eso fue un poco contraproducente a nivel comercial, ¿no? La gente se cansó mucho de, no sé, quizá el sermón religioso de Harrison en su obra se desbordó y le hizo perder, evidentemente, muchos, muchos seguidores, pero él se mantuvo fiel siempre a sus convicciones religiosas y hasta su muerte.
En canvi, per exemple, Leonard Cohen sí que no tan explícitament o d'una manera doncs, molt més subtil, molt més, no diré disfressada, però més subtil, més sofisticada, també va impregnar la seva obra de textos religiosos. Escoltem aquest If It Be Your Will. If it be your will that I speak no more and my voice be still as it was before,
I will speak no more. I shall abide until I am spoken for, if it be your will.
Alberto, tantes i tantes cançons de Leonard Cohen, abans de la seva època final, que ja són molt evidents, el seu diàleg directament amb Déu, però moltes altres i tantes cançons que amaguen tantes referències i tants significats absolutament religiosos, no?
Sí, bueno, yo, la obra de Cohen es que yo creo que es la máxima expresión del simbolismo religioso hecho canción. Este tema que acabas de poner, el If It Be Your Will o Aleluya, que estaba también en ese mismo disco, ¿no? En varias posiciones en el año 84. Pero bueno, Cohen, sí, probablemente no haya un músico que se haya sumergido tan profundamente como Cohen, ¿no? Que no solo bebería de sus fuentes judías, sino, bueno, 30 años de estudio con su maestro budista Roshi, practicando la meditación. Luego se fue a la India a estudiar con el maestro espiritual de la rama Vedanta del hinduismo, Ramesh Balsekar. No sé, la influencia que tuvo Jesucristo también en su obra, que es un personaje muy admirado por Cohen, el sufismo, que es la rama mística del Islam, que está sobre todo reflejado en el disco Canciones Recientes, en el año 79. Bueno, yo creo que es un gran bebedor y ha bebido de todas las fuentes originales religiosas que ha podido.
I tu parlaves del Various Positions, el 84 i el 88, ja amb l'I'm Your Man, no és capaç de fer una cançó com, em sembla que és The Future, no? que parla doncs, de Sant Pol i del sexe anal en la mateixa línia. No? Tenia aquesta capacitat doncs, de fer poesia i que no li caien els anells per introduir doncs, conceptes que per altres serien intocables, no?
Sí. Leonard, me acuerdo cuando hice el disco de homenaje a Leonard,
Acordes.
Acordes con Leonard Cohen, que Luis Eduardo Aute me dijo, yo solo puedo cantar esta canción en el futuro.
Clar, era la seva, i tant.
És nuestro Cohen español.
Sí, sí.
Fue
sí.
Nuestro Cohen español. I tant. Bueno, lo sigue siendo.
Mos va deixar ara farà un any, pobre Luis Eduardo. Escolta, no te volem robar més temps. Cohen, al final, ja en el seu darrer disc, que dialoga directament amb Déu, no? Li diu, Déu, estic preparat, no?
Sí. Sí, su profundo estudio de todas y cada una de las religiones, sobre todo a partir del viaje que hizo a India con el maestro Ramesh Balsekar, con el que finalmente alcanzó la iluminación, el Satori se puede llamar, por supuesto que sí. Ese abrazo que dio a todo lo que le rodeaba, o sea, un abrazo que incluía a Dios, al diablo, al bien y el mal, y ningún átomo quedaba fuera de ese abrazo. O sea, eso es el verdadero amor universal que conoció Cohen al final, en sus últimos 10 años de su vida, lo que le permitió poder incluso sentir que Dios estaba en sí mismo y aceptar el destino que Dios le había marcado.
Molt bé, doncs escolteu aquest llibre absolutament fonamental, Una delícia, Aleluia, d'Alberto Manzano, Mística i religions en el rock. Com us dèiem, doncs parla, el divideix en quatre monstres de la música, com són Bob Dylan, Cat Stevens, George Harrison, Leonard Cohen, però també parla d'altres, Patti Smith, Nick Cave, Suzanne Vega, Johnny Cash, Sinéad O'Connor, Van Morrison, o fins i tot Nico, que va morir aquí, a la illa vecina, va morir a Eivissa. Doncs no us el perdeu, eh? Ha sigut un plaer parlar amb tu, Alberto Manzano, aquest matí.
Bueno, Ha sido también un gran placer para mí, un gran honor. Tengo que agradecer el interés que habéis mostrado por mi obra y espero que sigamos adelante en esta búsqueda de, no sé, a través de la religión y la espiritualidad, de obtener respuestas que nos den significado a nuestra existencia para llevar una vida plena.
La trascendència que s'hi arriba doncs, també a través d'aquests grans músics. Un d'ells, Cat Stevens, Yusuf Islam, amb ell ens acomiadem. Moltíssimes gràcies, Alberto.
A vosotros. Hasta pronto. Everything to you. You say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you want to leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn back.